La Generalitat aprova iniciar el traspàs de Rodalies amb la gestió de la línia R1, la del Maresme, com a primer pas. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern accelera els tràmits per fer efectiu el traspàs de Rodalies, Joan Bota.
La línia del Maresme serà la primera que es transferirà en el tram que va de la Sagrera a Maçanet. Al llarg d'aquest 2025 s'haurà d'estudiar també el traspàs de l'R2 Sud i l'R3, les línies del Garraf i de Vic.
Què significa això a efectes pràctics, Palau de la Generalitat, Joan Garcia?
Doncs que tant els trens a través de la nova empresa operadora Rodalies de Catalunya com la infraestructura, que acabarà gestionant Ifercat, que és la DIF català, ja estaran sota control de la Generalitat. El govern vol que es comencin a notar els canvis a les estacions. De moment, l'1 de febrer canviarà l'empresa que es fa càrrec del manteniment dels ascensors i de les escales automàtiques.
De seguida ampliarem aquesta notícia i també quina repercussió pot tenir o no en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Sembla que de moment Esquerra Republicana no està prou satisfeta i no mou la seva posició. Ara ho expliquem. Mentrestant, la grip arriba al seu nivell de transmissió més alt en els últims 5 anys, des d'abans de la pandèmia pel coronavirus.
Amb 19.000 casos l'última setmana, cosa que representa una pujada del 33% en els contagis en només 7 dies, aquest que sentireu és el vaticini d'Esteve Fernández, secretari de Salut Pública al Matí de Catalunya Ràdio.
Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
De tornada a la política, Junts per Catalunya avisa el PSOE de conseqüències desagradables, ha dit, si demà passat la mesa del Congrés a Madrid no tramita la petició perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, reclama també tancar l'acord sobre immigració i una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
Si el PSOE no compleix això, encara, i a més a una iniciativa nostra ens diu no cal ni parlar-ne ni us la tramitem, què estem fent? I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
En la informació internacional, el Pròxim Orient creix l'expectativa per la possibilitat d'una treva a Gaza abans d'una setmana, que és el que falta perquè Donald Trump recuperi la presidència dels Estats Units. Jerusalem, Jordi Brascó.
Des de Qatar, escenari de les negociacions entre Israel i Hamas, es mostren optimistes, però demanen que ningú s'emocioni més del compte abans de tenir-ho tot tancat. L'acord sobre la taula és, en essència, molt similar al que ja s'havia debatut els últims mesos, un fet que demostra la influència de Trump a l'hora d'exercir pressió sobre el govern israelià.
Mentrestant, als Estats Units, Los Angeles es prepara per una revifada del vent que podria descontrolar encara més els incendis que assetgen una ciutat des de la setmana passada. Enviat especial Francesc Garriga.
Los Angeles segueix amb l'ai al cor pendent de si els forts vents d'aquest dimarts produeixen els efectes devastadors anunciats. Els dos principals fronts, el de Palisades i el d'Eaton, segueixen cremant. La batalla política serà també dura. Els republicans volen condicionar les ajudes a Califòrnia per motius partidistes.
I en temps de cultura...
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla. Primer
TV3 emet aquesta nit el documental Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara, de Carme Elias.
Reconegut com a millor documental tant als Gaudí com als Goya, explica l'impacte de l'Alzheimer i la progressió de la malaltia a la vida de l'actriu.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui hi havia molta expectació per sentir les explicacions del president del Barça, Joan Laporta, després de tot l'enrenou que hi ha hagut en les últimes setmanes amb la primer no i després sí inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor. I no ha decebut de ningú, Laporta.
A veure, han estat 2 hores gairebé de roda de premsa on Laporta ha defensat la gestió del cas Olmo sense fer autocrítica. Ha presentat el Barça com a víctima d'una persecució dels mitjans, sobretot des de Madrid, i ha assenyalat fortament cap a l'oposició que ha acusat de desestabilitzar el club.
És que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació? Algú es li cap al cap que jo puc dimitir per una decisió de la Liga o de la Federació?
Això només és un petit fragment d'aquesta roda de premsa, el més destacat. Farem un ampli repàs al Catalunya migdia.
Se
serà quan faltin 20 minuts per les 3, perquè ara el que farem és saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. El punt més conflictiu és l'autopista AP7 amb uns 5 quilòmetres de cua de fugues de la selva a Sant Celoni en sentit sud. Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions tràiler fa aproximadament una hora. Hi ha un sol carril obert a la circulació. A l'eix transversal, la C25, un carril tallat Artés en direcció Lleida. Aquí un camió avariat ha tingut una fuita de gasoil del seu dipòsit. Retencions a la B30 Barberà del Vallès en sentit sud, Nacional 2 a Mollerussa i a Tàrrega, en totes dues direccions, la ronda litoral a Sant Adrià i a l'accés al Nus de la Trinitat en aquesta direcció, i el tramvia de Barcelona alterades les freqüències de pas de les línies T5 i T6 del Trambesòs per causes operatives.
Això perquè fa la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ja ens ho adverties ahir, aquesta setmana dels barbuts venia disposada a complir amb la tradició i, per tant, fred ben viu.
Sí, fred ben viu, hi ha tota una sèrie de dites, ara no seria el moment al començar un informatiu, però sí que el fred es manté, continua. Aquesta matinada passada ha glaçat a les 40... Bé, hi ha 43 comarques a Catalunya, doncs ha glaçat en algun punt o altre de 42 comarques. Només n'hi ha una on tenim constància que no ha glaçat enlloc, que és el Barcelonès. Per tant, doncs, glaçades generals, evidentment, excepte alguns racons de la costa, això reproduirà la propera matinada i tant aquesta tarda com demà continuarà el sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern ha iniciat els tràmits pel traspàs de Rodalies a la Generalitat. És una vella reivindicació de Catalunya i un acord d'investidura entre el PSOE i el PSC amb Esquerra. El traspàs començarà per un tram de la línia R1, la línia del Maresme. Com seran aquests tràmits? Anem al Palau de la Generalitat. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia. Aquests tràmits primer seran documentals i després podríem dir que seran purament tècnics, és a dir, de gestió ben bé del servei. El que s'ha fet avui, el que ha fet avui el govern és iniciar el procediment perquè la línia del Maresme sigui la primera gestionada íntegrament trens i infraestructures des del govern de Catalunya. Com s'ha fet? Doncs s'ha anat a un catàleg que es diu Xarxa Ferroviària d'Interès General. Allà hi ha totes les línies considerades d'interès general per l'Estat, perquè o bé circulen per més d'una comunitat autònoma o bé perquè hi passen trens de mercaderies. I s'ha tancat l'acord amb el Ministeri perquè el tram de la R1, comprès entre la bifurcació de la Sagrera i Massanet, és a dir, tota la part del Maresme, s'exclogui d'aquesta llista perquè només s'utilitza per a trajectes amb origen destí en territori català. Quan això s'hagi fet, aquesta part documental, vindrà la part tècnica. Per no afectar el servei, transitòriament, Adif encara gestionarà durant un temps la infraestructura, fins que l'acabi assumint Ifercat, que és l'administrador d'infraestructures de la Generalitat. El traspàs, aleshores, podríem dir que s'hauria completat. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat l'objectiu final d'aquest traspàs.
És el primer pas, però és un primer pas important que ve donar compliment als acords i sobretot que té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies. No només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
Se sabia que la R1 era la prioritat, com també ho és constituir l'empresa mixta operadora Rodalies de Catalunya, que serà qui gestionarà els trens. Sobre això, Paneque ha fixat un termini.
Per no posar un calendari tancat, no acabarem el 2025 sense tenir aquesta empresa mixta operativa.
I sobre la R2 Sud i la R3, les altres línies que també s'han de traspassar, no es començaran a fer fins que no s'acabi el traspàs de la R1. D'entrada, el govern vol que els canvis es comencin a notar a les estacions. Per això, de moment, l'1 de febrer ja canviarà l'empresa que es fa càrrec del manteniment dels ascensors i les escales automàtiques.
Doncs aquest tret de sortida del traspàs de Rodalies és un dels grans acords del PSC amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa. Però tot i això, Oriol Junqueras insisteix que l'anunci d'avui no és suficient i que no s'asseuran a negociar els pressupostos de la Generalitat. L'executiu li respon que, amb pressupostos o sense, no deixaran de governar. Seguim al Palau de la Generalitat. Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El govern té clar que l'enrocament d'Esquerra serà per un temps i per això assumeix que, per ara, haurà de governar sense uns nous pressupostos, però insisteix en la importància de tenir-los i no tira la tovallola. Ara bé, mirant la ciutadania i els seus socis, la portaveu Sílvia Paneque ha volgut llançar un missatge de calma i seguretat. El govern governa i governarà donant resposta a les necessitats dels catalans i complint els acords d'investidura.
No renunciem als pressupostos, però no renunciem a governar. Vol dir que complirem els acords d'investidura, ho estem demostrant i ho continuarem fent en la seva totalitat i donarem respostes a les problemàtiques que tinguem per endavant. Per tant, no abdicarem de governar, recordant la importància de tenir pressupostos, però sense oblidar que volem i hem de governar per responsabilitat amb els catalans i amb les catalanes.
Els acords presos per l'executiu aquest matí inclouen un compliment més de l'entesa segellada amb Esquerra, el nou programa temporal de l'Oficina de la Renda Bàsica Universal i, en paral·lel, a continuar avançant d'acord amb els pactes, la portaveu ha volgut garantir que l'acció de govern pot tirar endavant amb modificacions pressupostàries si cal. I pel que fa a la carpeta estrella de la legislatura d'Illa, la construcció de 50.000 pisos ha insistit no per Illa.
Justament en l'àmbit d'habitatge i amb el pla 50.000, gran part d'aquest pla es pot realitzar amb finançament de l'Institut Català de Finances. Per tant, no està vinculat directament amb els nous pressupostos. No és la mateixa situació que la llei de barris.
La llei de barris sí que haurà d'esperar.
Doncs el govern que intenta mantenir la flama de tenir nous pressupostos, però a l'altre front, Esquerra Republicana manté el seu no a negociar aquests pressupostos, Albert Prat.
Oriol Junqueras veu bé que el govern mogui fitxa, però aquest anunci sobre Rodalies no l'ha fet canviar gens ni mica d'opinió. Són declaracions de Junqueras a Ràdio Televisió Espanyola.
No té sentit arribar a nous acords mentre no es compleixen els anteriors. Això no vol dir que no hi hagin coses que segur que compleixen, no? Bueno, escolti, pues, la R1, molt bé. Bueno, ara falta la R2, la R3, la R4...
Junqueras ha reclamat tant al PSC com al PSOE que centri tots els esforços a desplegar aquest traspàs i també la recaptació d'impostos. Els republicans diuen que només estan disposats a parlar dels pressupostos catalans i espanyols si es compleixen els acords sencers.
Per cert, que aquest traspàs de Rodalies l'haurà de gestionar el nou president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. El Consell de Ministres n'ha aprovat el nomenament avui. Fernández Heredia era fins ara secretari general de Mobilitat Sostenible del Ministeri de Transports. El nou president de Renfe substitueix en el càrrec Raúl Blanco, que va dimitir la setmana passada adduint raons personals. Segur que ho heu notat, perquè al vostre entorn segur que teniu malalts. A Catalunya, la grip arriba a un nivell alt de transmissió sense que haguem tocat encara, però, el pic de l'epidèmia. Respecte a l'última setmana, això sí, l'increment ha estat del 33%. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Són xifres alarmants, aquestes?
Doncs, segons el Departament de Salut, no. Són habituals per l'època, però si ho comparem amb l'any passat i estem per sobre, estem ara ja per sobre d'aquestes xifres, ara mateix ja ens acostem als 19.000 casos en una sola setmana, una xifra que ja supera en 3.000 casos al pic de la grip de l'any anterior i és la més alta dels últims 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que al pic de la grip hi arribarem d'aquí una setmana.
Que potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i pocs, i com a molt tard, segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
I, de moment, descarta imposar la mascareta.
Ara no s'ha de demanar portar ni mascaretes a tots els centres de treball ni al carrer. Evidentment, no estem en un moment d'epidèmia, en unes xifres molt elevades. Sí que demanem també que les persones que tinguin símptomes, evidentment, si no poden treballar o poden teletreballar, que es quedin a casa, i si van als llocs de treball o es mouen en transport públic o fins i tot pel carrer, doncs es posin la mascareta.
A l'atenció primària han arribat a les 79.000 consultes per infeccions respiratòries i s'han fet 17.000 baixes laborals, el doble que fa una setmana.
Ultimàtum de Junts per Catalunya a Pedro Sánchez. El secretari general del partit, Jordi Turull, avisa que prendran decisions que no agradaran al PSOE si demà passat bloquegen la tramitació de la qüestió de confiança a la mesa del Congrés, Jordi Corbalán.
Junts posa sobre la taula del PSOE quatre exigències: tramitar la qüestió de confiança, tancar l'acord sobre les competències d'immigració, l'oficialitat del català a Europa i una reunió llarga de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont que certifiqui l'amnistia política. Jordi Turull avisa als socialistes que si bloquegen la tramitació de la qüestió de confiança a la mesa del Congrés, hi haurà conseqüències.
I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs, evidentment, cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Des del govern espanyol, la ministra portaveu Pilar Alegría replica a Turull sense aclarir si el PSOE tramitarà la qüestió de confiança.
A la qüestió de confiança, jo la primera pregunta que les trasladaria és ¿por qué? Lo que está en nuestra mano... Cumplimos con los compromisos.
El secretari general de Junts ha estat taxatiu a l'hora de rebutjar l'oferta de Feijóo de votar una moció de censura amb el PP i Vox per fer caure Pedro Sánchez.
Si amb algú que tens un acord i has perdut la confiança, imagina't amb algú que no tens cap mena d'acord, no? I que al dematí et demanen que els ajudis i a la tarda et volen a la presó, no? I fer alguna cosa amb Vox jo crec que és una broma macabra i inclús.
Divendres, Puigdemont ha citat a Brussel·les el nucli dur de la direcció de Junts.
I és que mentrestant, Junts per Catalunya demana al Congrés dels Diputats que es desclassifiquin més documents sobre la relació del CNI amb l'imam de Ripoll, el cervell dels atemptats del 2017. Una sol·licitud que es presenta l'endemà de saber que l'Agència d'Intel·ligència Espanyola va mantenir contacte amb l'imam fins a 2 mesos abans que s'instal·lés a la capital del Ripollès. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Junts vol saber més coses. Estan convençuts que encara es pot estirar el fil sobre la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI. Mantenen que Esati era un col·laborador dels serveis d'intel·ligència, als quals li van oferir un telèfon mòbil perquè els truqués. I per aclarir quin ús en va fer i confirmar-ne el lligam, han demanat tenir accés a 10 grups de documents. Pilar Calvo, diputada de Junts, justificava la petició.
Queden molts dubtes i per això demanem documentació complementària. Pensem que aquesta documentació que hem rebut acredita que va haver-hi aquesta relació, però, evidentment, volem saber què va passar un cop ell va sortir de la presó.
Des del govern espanyol, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, s'ha mostrat partidari a seguir col·laborant amb les peticions de la comissió que investiga els atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils.
Se desclassificaran si hi ha peticions suplementàries o complementàries, s'estudiaran, s'avaluaran i el Consejo de Ministros, a proposició de los ministerios concernidos, pues resolverà lo que entienda conveniente.
A la comissió s'ha acordat la compareixença dimecres que ve, dia 22, de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, quan es va cometre els atemptats, i de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. Agustí Carles, advocat de les víctimes del 17A, i el periodista Quico Sallés compareixeran el 28 de gener.
En paral·lel, el govern espanyol carrega contra el jutge del Tribunal Suprem que ha citat com a imputat al fiscal general de l'Estat. La Moncloa no comparteix la seva decisió perquè diuen que no hi ha proves que impliquin directament Álvaro García Ortiz en la filtració de correus de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
Bon dia. La Moncloa manté la confiança en Álvaro García Ortiz malgrat l'escrit del jutge segons el qual aprecia una dinàmica delictiva en el fiscal general. La portaveu de l'executiu Pilar Alegría no el comparteix perquè no hi veu proves clares.
Confianza en la justicia y sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime además cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación.
I rebutjar les connexions que fa el magistrat entre la Moncloa i la filtració dels correus confidencials de la parella d'Ayuso.
Pues mire, també me va permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental.
La presidenta de la Comunitat de Madrid explota el victimisme després de la decisió del jutge i insisteix a presentar-se com a objectiu d'una operació d'Estat.
El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. Esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político.
Mentrestant, la Fiscalia ha demanat a la jutgessa que instrueix el cas de frau contra Hisenda de la parella de la líder madrilenya que el cite ja a declarar. En gairebé un any des que es va obrir la instrucció, Alberto González Amador ha evitat comparèixer en 3 ocasions.
I una cosa més abans de la publicitat. La construcció d'habitatge accelera, però no ho fa prou, segons el Col·legi d'Arquitectes. L'any passat es van projectar la xifra de pisos i cases més alta de l'última dècada. Els arquitectes van visar, és a dir, van validar, projectes per edificar més de 17.000 habitatges nous, un 10% més que l'any 2023. De tota manera, la xifra encara se situa lluny dels 25.000 anuals que consideren necessaris, Jordi Canal.
Els projectes d'habitatges van créixer tot el país tret de Girona i si ho fan a Barcelona és en bona part per una distorsió en l'estadística. Ara es visen projectes d'habitatge públic protegit, que no necessiten aquest tràmit i això infla el còmput. Si només es té en compte l'habitatge lliure, la construcció està estancada a la capital i es desvia cap a ciutats de l'entorn. Guillem Costa, degà, i Toni Oliveres, directora general del Col·legi.
L'esgotament del sòl urbanitzable a Barcelona i la seva difícil gestió sembla ser una de les principals explicacions de l'estancament dels projectes visats. Aquest fenomen limita les opcions per a noves promocions i trasllada l'activitat cap a altres àrees de la regió metropolitana.
Terrassa, Sant Pere de Ribes i Sabadell encapçalen el rànquing i entre Terrassa i Sabadell sumen gairebé els mateixos habitatges nous que la ciutat de Barcelona.
Els arquitectes veuen amb bons ulls les polítiques d'habitatge que han anunciat els governs català i espanyol, però per edificar els 50.000 pisos públics que va anunciar el president Illa consideren que cal resoldre la falta de sòl preparat per construir-hi, simplificar les normatives i agilitzar els tràmits administratius.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
L'Home Armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva, però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran dos quarts. Converses en marxa a Doha entre Israel i Hamas per buscar un acord de treva a Gaza i l'alliberament dels hostatges retinguts a la franja. El govern de Qatar, que és l'anfitrió de la trobada, manté que estem més a prop de l'entesa que mai abans, però demana calma. L'administració Biden, principal suport de Benjamin Netanyahu, ha pressionat intensament per aconseguir un alto el foc abans del relleu a la Casa Blanca previst per la setmana que ve. També s'hi ha implicat el president electe, Donald Trump. El possible acord comportaria tres fases, amb una treva inicial de 42 dies i un primer intercanvi de 33 hostatges per presoners palestins. Tant Israel com Hamas parlen de moment decisiu, tot i que hi ha veus, dins del govern de Netanyahu, que s'oposen radicalment a una possible treva. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Sí, veus situades a l'extrema dreta i que acusen Netanyahu de cedir davant les pressions i de deixar la feina a mig fer. El ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, demana al seu col·lega Bezalel Smotrich que sumi forces amb ell per evitar la signatura de l'acord.
L'acord que s'està cuinant és una rendició a Hamas. El meu partit no té poder per aturar l'acord per si sol, però junts podem anar al primer ministre i dir-li que si s'aprova el tracte deixarem el govern.
Però Smotrich ja va dir ahir que no faria caure el govern de Netanyahu, que sembla que vol acontentar Donald Trump. El president electe nord-americà ja va avisar que no volia assumir la presidència i que la guerra a Gaza encara estigués en marxa. La seva influència es copsa en el fet que les condicions de l'acord que hi ha ara mateix sobre la taula són molt similars a les que ja hi havia fins ara i que feien que aquestes posicions estiguessin tan allunyades. Ara estem més a prop que mai d'un pacte, segons el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de Qatar, el país que acull aquestes negociacions.
Creiem que estem en un punt molt avançat, a les etapes finals, però òbviament no anunciarem res fins que estigui tancat. Per això encara no ens hem d'emocionar més del compte. Això sí, estem esperançats d'arribar a un acord ben aviat.
Fonts israelianes asseguren que l'èxit de les converses es deu a un canvi d'actitud de Hamas, de qui diuen que s'ha assegut amb una disposició real d'arribar a una entesa per primera vegada en més d'un any. El grup islamista s'ha limitat a través d'un comunicat a mostrar-se satisfet i esperançat que aquestes converses acabin amb la firma d'un acord.
Mentrestant, la reelecció de Donald Trump com a president dels Estats Units l'ha deslliurat d'una condemna segura per haver intentat impedir el canvi presidencial fa 4 anys, segons el fiscal especial que el va investigar per aquells fets. A una setmana de la seva tornada a la Casa Blanca, el fiscal Jack Smith ha enviat un informe al Congrés on assegura que hi havia prou proves contra el president electe, Vicent Misfut.
Trump serà el primer president condemnat que arriba a la Casa Blanca pel cas Stormy Daniels i també el primer que es deslliurarà d'una condemna pel fet d'haver tornat a ser elegit. Els diferents recursos judicials han impedit que la causa contra ell per l'assalt al Capitoli arribés a judici i una vegada elegit, el Tribunal Suprem ha desestimat el cas. Això no ha impedit que es publiquen les conclusions de la investigació, com pretenien els advocats de Trump. El fiscal Smith assegura que Trump va fer esforços criminals per retenir el poder després de ser derrotat pel president Joe Biden a les eleccions del novembre del 2020. Trump ha reiterat la seva innocència i ha qualificat de pertorbat el fiscal especial.
I tot això, Vicent, mentre les forces de seguretat dels Estats Units es preparen per blindar l'acte d'investidura de Donald Trump com a president, que està previst per dilluns que ve al Capitoli.
Es desplegaran a Washington 25.000 agents de policia i militars. El Senat nord-americà comença justament avui les audiències per confirmar les persones proposades per formar el seu futur govern. Candidats com Pete Hegseth, expresentador de la cadena Fox, denunciat per agressió sexual a qui ha triat Trump per a dirigir la defensa malgrat haver menys tingut el paper de les dones a l'exèrcit. L'oposició adverteix que està incapacitat per administrar el pressupost de 850.000 milions de dòlars del Pentàgon.
I no ens movem dels Estats Units, perquè Califòrnia conté la respiració a l'espera de l'increment de la força del vent que podria empitjorar els incendis a Los Angeles. En les últimes hores, els bombers han pogut contenir les flames dels tres focus principals. Es manté el balanç de 24 persones mortes, més de 15.000 hectàrees calcinades i 10.000 habitatges destruïts. A la catàstrofe humanitària s'hi suma ara la batalla política entre el governador demòcrata de Califòrnia, Gavin Newsom, i el Partit Republicà a Washington. Enviat especial a Califòrnia, Francesc Garriga. Bon dia.
Bon dia. El dimarts arrenca Los Angeles amb l'angoixa de si els pronòstics devastadors de vent fort i de l'empitjorament dels incendis es compleixen o no. El vent ha bufat fort aquest dilluns, però a priori no s'han produït les conseqüències catastròfiques que les autoritats advertien. Segons els organismes oficials, el vent encara pot causar un creixement explosiu dels focs i es reclama a la ciutadania que segueixi molt alerta als avisos d'evacuació. Si s'ho reclama que evacueu, feu, diuen. Mentrestant, la batalla política que arriba també serà dura. El Partit Republicà comença a emetre senyals que les ajudes per Califòrnia estaran molt condicionades per motius polítics. Diversos membres del Partit Republicà a Washington han dit obertament que no es pot rescatar un estat negligent com Califòrnia sense penalitzar-lo. Cal tenir en compte que Califòrnia és un dels principals bastions del Partit Demòcrata. El governador d'aquí, Gavin Newsom, era un dels noms més clars per buscar la candidatura a la presidència l'any 2028.
I TikTok, la plataforma, qualifica de pura ficció les revelacions que la Xina s'estaria plantejant vendre les activitats de l'aplicació xinesa al magnat Elon Musk per evitar-ne la prohibició als Estats Units. El Congrés va fixar per llei el 19 de gener com a data límit per tancar-ne l'ús a territori nord-americà. Alguns dels 170 milions d'usuaris afectats ja s'estan passant a una altra aplicació, també xinesa, anomenada el Petit Llibre Roig. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El propietari de la xarxa X té grans interessos a la Xina amb Tesla i això podria portar-lo a intervenir per trobar una solució quan el compte enrere final plana sobre TikTok als Estats Units. Moments decisius i avui els internautes xinesos, curiosament, s'han llevat amb una de les seves apps més populars, Xiaohongshu, plena de missatges dels autoanomenats refugiats de TikTok. És a dir, usuaris nord-americans que es passen a Xiaohongshu amb tota mena de missatges afalagadors cap a la Xina, com aquest.
Ens intenten prendre la llibertat d'expressió. Espero saber més sobre la Xina aquí a Xiaohongshu. Suposo que ho he dit bé.
Xiaohongshu vol dir literalment petit llibre roig, com es va conèixer internacionalment el llibre de citacions de Mao Zedong. Lluny d'aquella arma devastadora de la revolució cultural, l'app Xiaohongshu, semblant a Instagram, recull tendències en compres, en restaurants i viatges. Rebuda entusiasta als refugiats de TikTok per part dels internautes xinesos, com el que diu que per primer cop a la història els poble xinès i nord-americà tenen un diàleg sense obstacles i cara a cara. Potser no ben bé, tenint en compte que tant l'algoritme de TikTok com el de Xiaohongshu han estat desenvolupats a la Xina, el contacte directe només és una aparença a les xarxes socials de la República Popular, sempre sota el filtre de la censura.
I a França, François Bayrou fa mans i mànigues per no convertir-se en el quart primer ministre que perd el càrrec en un any. Aquest veterà centrista busca l'estabilitat sense haver de recórrer a l'extrema dreta i podria haver-ho aconseguit amb concessions als socialistes. Ho sabrem a les 3 d'aquesta tarda, quan Bayrou presenti el seu programa de govern a l'Assemblea Nacional. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Anunciarà François Bayrou el discurs de política general, la suspensió de la reforma de les pensions, com li exigeix el Partit Socialista, o anunciarà simplement l'obertura de negociacions formals. Les paraules davant els diputats del nou primer ministre, anomenat ara fa un mes, seran analitzades una per una, perquè de la fórmula que utilitzi en depèn la supervivència del seu govern i la seva pròpia. Els equilibris no són fàcils. Fer concessions als socialistes, però alhora no cedir massa per no convertir-ho en un gripau difícil d'empassar pel centre-dreta amb qui forma una insuficient majoria relativa. Macronistes i republicans són els grans defensors de la reforma de les pensions. Aquest matí, el primer secretari socialista, Olivier Faure, deia que hi havia una última oportunitat per arribar a un acord després que els darrers contactes telefònics no hagin permès tancar-lo. Si Bayrou necessita els socialistes és perquè no ha volgut assegurar-se el suport del reagrupament nacional. El darrer govern de Michel Barnier va caure perquè l'extrema dreta va votar la moció de censura del nou Front Popular, l'Esquerra Plural. Aquest cop no passaria. A diferència de la França Insumisa, els socialistes no són partidaris de proposar-ne una i el grup de Marine Le Pen tampoc la votaria, com va fer el desembre. L'extrema dreta està disposada a fer aprovar els tan anhelats pressupostos per aquest any. Després, tot pot tornar a canviar.
Hem sentit els anys horaris de 2:15. Tornem a casa nostra perquè avui fa 5 anys de l'explosió mortal d'Iqoxe. A l'espera d'una data pel judici a l'empresa i 3 dels seus directius, aquesta tarda veïns i sindicats han convocat una concentració a les portes de l'empresa. El complex petroquímic de Tarragona en record a les víctimes i per demanar seguretat. Tarragona, Martí Carot.
Les queixes són principalment que en 5 anys no s'ha avançat en mesures de seguretat a la zona i, segons diuen, sembla que no hi hagi passat res. Reclamen més formació i informació a la ciutadania per saber com s'hauria d'actuar en casos com l'accident d'Iqoxe. José Martín Carrasco és el portaveu de la Federació d'Associacions de veïns de Tarragona.
O sea, un recordatorio, una explicación más a hacer, porque hoy saldríamos a la calle a preguntar qué tiene que hacer alguien en caso de una explosión y nadie sabe, o sea, nadie actuaría.
Pel que fa al judici, 5 anys després encara no té data d'inici, tot i que des de Comissions Obreres i UGT creuen que s'iniciarà aquest any. S'ha de jutjar l'empresa i 3 directius per l'explosió que va provocar la mort de 2 treballadors i un veí. Pedro Carmona és el secretari de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona.
Després de 5 anys encara no tenim una sentència, jo crec que ja només no només les famílies de les víctimes, sinó tota la ciutadania vol saber realment què ha passat i per què ha passat i què es farà perquè no torni a passar, i també és una cosa que crec que s'està allargant massa.
Sota el lema "No oblidem", la concentració serà a les 6 de la tarda a l'entrada d'Iqoxe en record de les víctimes i per demanar més seguretat a la zona.
Els pagesos de l'oliva a l'Ebre qualifiquen la campanya de l'oli d'aquest any de dramàtica, amb pèrdues d'entre el 80 i el 90%. Al conjunt de Catalunya les coses no han anat gaire millor. Les ventades i la plaga d'estornells han acabat de complicar un sector que, segons la Unió de Pagesos, podria perdre milers d'hectàrees si no s'adopten mesures de suport immediates. Tarragona, Manel Sastre.
És el tercer any amb xifres insostenibles, segons expliquen els pagesos de l'olivera de l'Ebre, la zona amb més producció de Catalunya. Segons dades d'Unió de Pagesos, al Montsià només s'ha fet el 10% d'una collita normal i al Baix Ebre un 15%. Les ventades de finals d'any i el creixement de la plaga d'estornells ha acabat d'ensorrar la collita, segons Carlos Sanz, membre del sindicat al Baix Ebre.
I mos trobem aquest últim mes de desembre, que mos ve la ventada, mos tomba el 60% de la collita i mos arriba la plaga d'estornells. Esta plaga d'estornells mos ha menjat entre un 20% i un 50% d'olivers, de lo que mos quedava. Això ja ens ho ha fet inviable totalment.
A la resta de Catalunya, les pèrdues han estat del 80% a les finques de secà de Lleida i del 50% a les de regadiu. Siurana ha estat també per sota de la mitjana de producció. Unió de Pagesos es queixa també de l'especulació amb els preus, que els ha fet caure de forma artificial. El sector demana ajudes immediates per evitar l'abandonament de les terres.
I atenció a aquesta notícia. Una recerca ha documentat la creació de 17 prostíbuls a Tremp i 4 més a la Pobla de Segur, totes dues poblacions al Pallars Jussà, en l'època de construcció de les centrals hidroelèctriques. Amb l'arribada de l'empresa La Canadenca, l'any 1911, la població de la comarca es va més que duplicar. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, l'estudi demostra que aquest fet va marcar i molt el territori.
Amb l'arribada de l'empresa La Canadenca el 1911, Tremp, que tenia 2.500 persones, va rebre 4.000 treballadors. La historiadora Joana Franc, autora de l'estudi, destaca que el més rellevant de la recerca ha estat veure que la prostitució estava regulada. N'hi havia de tres tipus.
Les cases tolerades, que eren els prostíbuls legalitzats. Després trobem cases clandestines, que no passaven cap tipus de reglamentació, és a dir, que no estaven ni tenien registre, ni tenien les noies amb les cartilles sanitàries, ni estaven sotmeses a la inspecció obligada de salut que havien de tenir les noies, i després trobàvem els cafès cantants.
La premsa de l'època registra que a Tremp hi havia tants prostíbuls que era una ciutat, deien, dominada pel pecat i la gresca.
Quan arriba La Canadenca es dispara, i el 1913 és quan posen el crit al cel de l'existència de tants prostíbuls, i el que la premsa de l'època diu que Tremp està dominada per los amigos de la jarana.
L'estudi també revela que molts dels treballadors de La Canadenca van marxar després de la finalització de les obres, però els prostíbuls van continuar funcionant fins i tot amb un gran nombre de treballadores.
Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc, més contundentment.
TV3 emet aquesta nit, al Sense Ficció, el documental Mentre siguis tu, l'aquí i ara, de Carme Elias, que va ser distingit amb els Premis Gaudí i el Goya al millor documental. La pel·lícula acompanya uns mesos l'actriu, malalta d'Alzheimer, guiada per la directora de cinema i amiga Clàudia Pinto, Montse Pujol.
La directora Clàudia Pinto explica en aquest treball com viu Carme Elias el diagnòstic d'Alzheimer i com enfoca el futur. El que va començar sent una pel·lícula secreta s'ha convertit en un document que tracta, sense melodrama, el tema d'una malaltia com aquesta. Un pacte d'amor i amistat, segons assegura Clàudia Pinto en declaracions a Catalunya Ràdio.
És una pel·lícula a corazón abierto que te hace testigo de un momento muy vulnerable en la vida de, bueno, de Karma, pero que puedes relacionarlo con cualquier persona que quieras, cualquier enfermedad por la que hayas atravesado, cualquier momento de vulnerabilidad.
La directora reconeix que és la pel·lícula més difícil que ha fet mai. Les càmeres segueixen l'actriu en el seu dia a dia, les seves reflexions, les converses íntimes amb els amics, els actes públics en què intenta ocultar els senyals de l'Alzheimer, la proximitat de la mort i la possibilitat de l'eutanàsia.
Va de aquella gaviota que és el pasado y vuelve a quien soy ahora.
Soy una actriz.
I de la televisió al teatre.
Los autores que yo imito, Calderón, Lope, San Juan, miraron el alma humana.
Qui sóc realment jo? En un món envoltat d'estímuls i les xarxes socials, on comença i on s'acaba la meva identitat? I encara més, existeix el jo? Són preguntes que es fa la companyia La Bella Otero, que dijous estrena l'obra Prosopopeia, un espectacle multidisciplinari que planteja al públic tots aquests interrogants tan eterns com fascinants, Montse Camps.
Amb música en directe, màscares de teatre clàssic i un actor de l'escenari, l'obra ens parla d'un dramaturg en plena crisi existencial que ja no sap qui és i intenta trobar-se ell mateix de l'escenari on cobren vida els seus personatges. A la seva recerca descobrirà el mite grec de Prosopo, que és capaç d'interpretar qualsevol personatge menys a si mateix, i que és una al·legoria de l'origen del teatre. Un joc de miralls que neix d'una inquietud de Pablo Macho Otero, autor i protagonista de l'obra.
Parteix d'una troballa que és que la neurociència afirma que el jo és una invenció del cervell. És a dir, el cervell crea la sensació d'haver-hi un jo per poder interactuar amb la realitat. La memòria, els records, la construcció de la teva personalitat és una ficció que creem. I aquesta troballa jo la vaig fer fa uns anys i a mi em fa molta por pensar això.
Prosopopeia és el cinquè espectacle de la vella Otero, que es pot veure a l'Espai Lliure de Montjuïc fins al 9 de febrer.
Una crisi que ha generat una oportunitat. Així veuen els responsables del Gran Teatre del Liceu la polèmica de la falta de qualitat dels concerts de Nadal. Avui han assegurat que a partir d'ara la seva orquestra i cors n'assumiran els següents. Barcelona, Valeria Obereda.
151 persones han presentat demanda a un 4,8% dels espectadors d'aquests concerts i des del Liceu posen a la seva disposició els seus serveis jurídics per tirar-les endavant. Això sí, les han de presentar a la productora que els va tirar endavant, NK Prodarte. Però aquest problema ha fet que s'hagin adonat que els espectadors que venen al Liceu mereixen un producte de qualitat i això ho donarà la institució. Valentí Oviedo és el director general del Gran Teatre del Liceu.
Nosaltres hem d'entomar, per bé i per mal, la qualitat artística del que fa el Liceu o aquest tipus de concert, doncs els entomarà el Liceu. I això significa que el Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, faran el concert de cap d'any.
Valentí Oviedo ha fet aquestes declaracions just abans de la presentació del nou muntatge de La Traviata, que divendres torna al Liceu. El repositor, Leo Castaldi, en situa la història.
La única gran licència és haver movido la acción a los años 80 del siglo XIX, però no creo que eso traicione el espíritu de Traviata. Esto nos proporciona unas siluetas en la ropa femenina más sensual, que se corresponde a lo que en nuestro imaginario es el mundo de Traviata.
I els personatges protagonistes els interpreten Nadine Sierra i Javier Camarena.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb l'esperada roda de premsa del president del Barça, Joan Laporta.
Gairebé 2 hores de compareixença, que us la resumim tot seguit amb el Ramon Salmurri.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Dies que s'esperava aquesta roda de premsa de Joan Laporta, el president del Barça va dir que després de rebre la cautelar per les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor donaria explicacions de tot. Avui era el dia. Amb un to segurament més conciliador i prudent del que es preveia, Laporta ha anat responent les preguntes de la premsa. I ara us destacarem el més important, Ramon Salmurri. Comencem pel que va ser el principal motiu de tot l'enrenou que s'ha generat aquests dies, sobretot des de finals d'any. Què ha dit de la gestió del cas Olmo? Ha fet alguna autocrítica?
No, cap ni una. De fet, tot el contrari. Diu que la seva gestió ha estat impecable i Laporta ha passat a l'atac. Ha carregat contra la Lliga, contra la Federació Espanyola, contra l'oposició i també contra els mitjans de comunicació. Aquí acusa de fer un relat, diu, ignominiós i apoteòsic. I la tensió amb què s'ha viscut el cas Olmo és qüestió, segons el president del Barça, de Javier Tebas, president de la Lliga i de la Federació Espanyola.
Nosotros la documentación, el 31 de diciembre, estaba presentada en tiempo y forma. Lo único que faltaba era acreditar una parte del desembolso mínimo que nos exigía la Liga para considerar que este producto impactara en Fair Play. No es lo común, no lo hicieron en otras ocasiones. En este caso lo hicieron porque no hubo tiempo para presentar pues, una serie de informes que en algunas ocasiones se ha requerido para conocer la solvencia de las compañías. Para sustituir la solvencia exigieron un depósito de 40% de las operaciones.
El Barça ha aconseguit el Fair Play, la norma 1-1, per fitxar amb normalitat gràcies a l'acord dels seients. VIP, en sabem més detalls d'aquest acord?
Tampoc massa. No sabem a qui s'han venut i queda algun detall més per entendre. Però sí que ha explicat el president del Barça que és un acord a 30 anys pels quals el club rebrà 100 milions d'euros. 30 venen d'una inversió del Qatar, un lloc d'oportunitats, ha dit el president del Barça, i 70 més de l'Aràbia Saudita. De moment, d'aquests 70, se n'han pagat 28. En total, són 475 seients VIP que representen el 5% dels que tindrà el nou Camp Nou.
A més d'aquests 300 suposats que anirem cobrant fins al de sempre, perquè som els propietaris d'aquests seients, hem cobrat 100, bueno, hem subscrit 100 milions més, dels quals hem cobrat doncs actualment 30 per una banda i 28 per una altra. Hi ha un inversor que és de Qatar, Aquest sí que va subscriure 30 milions. I a l'altre, que ve dels Emirats...
Bé, doncs sí, sabem més detalls d'aquest acord. Seguim sense saber, com deies, el nom d'aquests dos fons d'inversió de Qatar i de Qatar i de Dubai. La resposta més vehement segurament ha estat quan ha parlat de l'oposició, també de la premsa. Què ha dit?
Ha estat molt dur amb l'oposició Joan Laporta, a qui ha acusat de voler-se aprofitar del moment i també amb els mitjans de comunicació. De fet, ha parlat de bilis i d'odi.
És que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació? Algú us li cap al cap que jo puc dimitir per una decisió de la Liga o de la Federació? Bueno, és que, com a mínim, pensar que home, vendrem cara a la pell, no? Jo estic molt decebut de com ha actuat les persones que tenen aspiracions a dirigir el Barça. Perquè no era estar al costat de Laporta, era estar al costat del Barça, a defensar que en un moment transcendental, en un moment molt important, que s'estàvem jugant una competició, estaven desestabilitzant... Han desestabilitzat l'equip.
Doncs aquests segurament han estat els temes principals que ha tractat Joan Laporta en aquesta roda de premsa, però ha parlat d'altres qüestions. Ara les repassem també, Salmurri, per exemple, de l'incident de la botifarra i dels possibles, o en principi, insults que va fer a la llotja d'Aràbia.
Sí, el tema és que avui Laporta, durant la roda de premsa, estones ha anat pujant el to i en algun moment ha pogut recordar les imatges que es van veure per televisió el dia de la Supercopa després de rebre la cautelar per part del CSD. I ha anat pujant el to a estones, sobretot amb el relat. Amb alguns periodistes, a d'altres no, els ha lluat. Però sí que és cert que Joan Laporta s'ha mostrat temperamental.
Estava en un moment d'eufòria continguda perquè havíem aconseguit una cosa que era molt difícil i ho havíem aconseguit contra tots i contra tot, as usual. I aleshores, clar, en el marc d'aquesta eufòria continguda, doncs vaig tenir una reacció. Però en cap cas doncs vaig insultar ningú, en cap cas vaig agafar ningú pel coll, ni vaig donar patades al mobiliari. Això no ho vaig fer. Aquesta eufòria continguda tenia una part d'indignació. Jo ja sabeu que soc tal com raja. No m'agrada fer el paperet.
Dos moments més d'aquesta roda de premsa. Segurament un d'ells, d'aquí uns dies, setmanes, mesos, el recordarem per aquest fragment, que fins ara no l'hem sentit, perquè no és informatiu, però sí que és una mica aquest Laporta tal com raja que ara deia.
Reflecteix al 100% el caràcter del president Laporta, que, això sí, la seva capacitat comunicativa i discursiva continua intacta. I per això ha començat amb un to molt dur, molt agressiu, molt directe, però a mesura que avançava la roda de premsa, s'ha anat relaxant i ha deixat aquest moment que dius.
La botifarra amb mongetes. I les mentides, a menjar-se-les amb patates.
I per cert,
I
Laia...
Aquí hi ha hagut aplaudiments, per
sí,
això,
sí, sí,
dels directius.
Sí, exacte, sí, sí, a tots els directius que l'acompanyen, que eren molts avui, i alguns dels executius del club s'han posat a aplaudir-lo. Alguns temes col·laterals d'aquesta roda de premsa d'avui. Sobre aquelles famoses declaracions de Rafinha, ho recordaràs, diu Laporta que som els periodistes els qui li van fer dir a Rafinha el que no volia, o emmarcava en aquest context de relat apocalíptic que deia el president del Barça. És sorprenent perquè la pregunta que se li va fer a Rafinha va venir d'un periodista del món àrab, no pas de la premsa catalana o espanyola. Molt fred pel que fa a la continuïtat de Ronald Araujo. Continua defensant el projecte Superliga i sobre el retorn al nou Camp Nou, de moment continuem sense data, va per llarg perquè avui Laporta ja ha parlat d'imponderables que estan endarrerint aquest retorn.
Imponderables que potser més de 9 mesos aquest endarreriment sí, provocarà sí, o gairebé sí. Vaig a saber si pràcticament un any després del que en principi havia de ser la primera data de retorn, que era el 29 de novembre passat. I aquesta roda de premsa, ara ens ha deixat un altre fragment que, com a mínim aquí a Catalunya Ràdio, el guardarem en l'arxiu i l'anirem fent servir segur.
Salmurri, això no és cert.
Salmurri, això no és cert. És una de les respostes que t'ha fet a la pregunta que li has donat al president.
Sí, no li ha agradat gaire, em sembla, la pregunta.
La pregunta,
que
el que has dit, t'ho he dit molt clar. Salmurri, això no és cert. Feinada a la Ciutat Esportiva, en aquesta mateixa sala de premsa, on també hi era el Ramon Salmurri, feinada pel Salmurri, perquè després de Joan Laporta han fet un canvi, no de cadires, perquè fins i tot diríem que tota l'estètica també ha canviat. Ha marxat Joan Laporta i ha entrat el tècnic del Barça, Hansi Flick, han hagut de posar tot l'espai doncs, per el que era la roda de premsa Hansi Flick, que era la prèvia del partit de Copa de demà, que el Barça, recordem-ho, juga a Montjuïc davant el Betis. Què ha dit el tècnic blaugrana, Salmo?
Doncs que l'han convençut les explicacions del president Laporta, però tampoc s'hi ha entretingut gaire. Sí que ha demanat als seus futbolistes que tornin a demostrar el nivell que han tingut. No ha volgut entrar a parlar del tema Araujo, tot i que deixa clar que ell el vol i que és un líder de l'equip. Ha estat més crític encara amb la situació d'Ansu Fati. Diu que no ha pogut demostrar tot el talent que té a causa dels problemes físics, però ha estat molt enigmàtic amb la porteria. Li han preguntat si la Supercopa havia canviat la situació entre Iñaki Peña i Stenzne, i aquesta ha estat la reacció del tècnic del Barça.
To be honest, it changed a lot.
Si he de ser sincer, per a mi això va canviar molt. Primer, perquè vam poder veure en joc Stenzne i el rendiment de Tech va ser molt bo. Sempre ens ha ajudat molt, a l'staff, als companys, però a la gespa ho va fer molt bé. Però també em va servir pel que fa a l'Iñaki. Peña estava sota pressió quan va sortir i la primera jugada va ser un gol. I va mostrar força, va mostrar serenor i va ser increïble. La situació l'ajuda a créixer i millorar també el seu rendiment. I això també és una part positiva del que he vist.
And this is the good thing I have seen.
I per cert, això és cert, Hansi Flick ha explicat que Christensen ja jugarà el cap de setmana.
Molt bé, doncs aquesta tarda a partir de les 7 ja ho sabeu al Tot Costa, amb aquesta roda de premsa de Joan Laporta, amb una anàlisi més profunda i sobretot sentint opinions i valoracions dels tertulians i col·laboradors del programa. Seguim parlant de futbol, d'equips de la primera divisió, l'Espanyol, Marcos García, que incorpora un nou jugador.
És el davanter Roberto Fernández, després que el club blanquiblau i l'Sporting de Braga han tancat la cessió amb opció de compra del jugador. L'andalús arriba de moment fins a finals de temporada, després que ja ha passat la revisió mèdica. Demà mateix, Roberto Fernández ja s'entrenarà amb l'equip de Manolo González i el presentaran els propers dies.
I a mig d'això, alguns mitjans andalusos que apunten que el capità Javi Puado té un acord tancat per fitxar pel Sevilla de cara a la pròxima temporada.
Seria una baixa molt sensible. Puado acaba contracte el proper mes de juny, marxaria lliure al club andalús, té pendent la renovació amb l'equip blanc i blau, però sembla complicat que es faci, fa temps que ens ho diu el Sergi Andreu. De cara al partit de divendres contra el Valladolid, l'Espanyol regalarà 30 entrades a cada club de Catalunya que ho demani, tot plegat en una iniciativa conjunta amb la Federació Catalana que té el lema Feel the Colors. I justament sobre la Federació Catalana, l'expresident de l'ens federatiu català, Andreu Subies, juntament amb la seva dona, els ha citat per declarar com a investigats per possible irregularitats en la gestió de la federació. Subies, que declararà el proper 27 de gener, està sent investigat dins el que ja recordeu, el cas Soler, on el jutge ha processat l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, per afavorir el seu fill amb contractes de l'ens federatiu.
Fem una pausa i després...
My biggest goal will, of course, be the Tour de France again. Of course, in the spring I will do Paris-Nice and Catalunya.
Jonas Vingegaard disputarà la pròxima edició de la Volta a Catalunya.
Catalunya migdia.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'aplicat.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el que us dèiem abans de la pausa, presència de luxe enguany a la Volta Ciclista a Catalunya del pròxim mes de març, perquè s'ha confirmat Isaac Vilalta un altre nom destacat, el de Vingegaard.
Doncs sí, avui l'equip Visma ha fet oficial el calendari dels seus corredors i el més esperat, lògicament, era el del danès, aquest 2025. Jonas Vingegaard té previst disputar el Tour i també, atenció, la Vuelta. I com deies, s'estrenarà a la Volta a Catalunya.
In Catalunya, I also want to...
A la Volta a Catalunya buscaré la victòria. És una prova en què no he participat mai abans i estic molt content de disputar-la aquest any. Intentaré guanyar-la. I pel que fa a la Vuelta, el mateix. És una cursa especial, una de les més grans al món i que he seguit moltes vegades per televisió. I la veritat és que també m'agradaria molt guanyar-la.
La presència de Vingegaard a la Volta s'afegeix a la de Primož Roglič. Aquest any, en canvi, no hi seran ni Pogačar ni Evenepoel.
I el de cara, el pilot valencià d'Onda, Toxa Xareina, ha tingut una segona caiguda forta, corre amb una clavícula trencada i sembla que el seu estat no ha empitjorat, encara que ha perdut temps en una etapa nou en què hi ha hagut canvi de líder als cotxes de Damià Aguilar.
L'etapa de 350 quilòmetres en cotxe se l'ha endut el qatarià Alatillà, que és a menys d'un minut del podi. Una punxada del sud-africà Lategan i algun problema més l'han fet perdre 16 minuts i ha cedit el lideratge al saudita Al Raji. El millor català del dia és Oriol Mena, copilotant per al lituà Batxiusca, i el millor de la general és Dani Oliveres, copilotant per l'argentí Jacopini. Són setens. En motos, segona caiguda important de Toxa Xareina.
Cuando me he caído digo, ostras, empezamos mal el día, ¿no? Pero la verdad es que cuando iba cayendo me he levantado y digo, me sorprendió mucho después de una caída tan fuerte estar bien. He caído sobre blando y también cuando me subí a la moto he visto que todo estaba bien, por supuesto algo torcido, pero todos estábamos unos en orden. Y bueno, ya había que sobrevivir durante todo el día, intentar no perder mucho tiempo. Ricky venía ya, ya había perdido 3 minutos, así que me he intentado enganchar a él, que sabía que iba a ir fuerte en las piedras, y así lo hemos hecho hasta el final.
El valencià corre amb una clavícula trencada, però insisteix que no té res fracturat. L'airbag l'ha salvat d'un empitjorament de la situació. Ha perdut temps i ara és a 15 minuts de Sanders a la general absoluta. Mentrestant, Edgar Canet ha arribat a anar líder absolut de l'etapa fins que s'ha perdut. Ha arribat al final de l'especial 8è i lidera còmodament la seva categoria Rally 2.
I en bàsquet, després de la important victòria a l'ACB del Barça aquest cap de setmana, torna per l'equip la competició europea. Els blaugranes reben demà el Panathinaikos grec, pendents d'Àlex Abrines, Ernest Macià.
Doncs sí, demà, de fet, d'aquí a una estona arriba el Panathinaikos, el campió d'Europa a Barcelona, i el Barça, que tindrà el dubte fins a última hora d'Àlex Abrines. En una setmana amb 3 partits, probablement, tot i que serà dubte fins a última hora, es prengui una decisió conservadora. D'altra banda, la notícia del dia al marge d'aquesta arribada del campió d'Europa a Catalunya és també la penya, que acaba d'assegurar fins al mes de juny una de les seves estrelles, Sam Dekker, un jugador que ha sigut la gran revelació i que arriba just a poques setmanes de la Copa, per la qual la penya ja està classificada.
And I still have many places.
Encara em queden molts llocs per visitar aquí a Badalona, però no ens enganyem. Vull anar a Gran Canària a disputar la Copa del Rei i fer història amb la penya, així que...
So, em quedo. I fins al final de temporada. Força, penya!
Doncs ja està, Laia, ja ho veus, que es queda fins al juny. Hi havia l'opció d'allargar-ho més, però per un tema fiscal. Els propietaris de la penya han posat més diners dels que estaven previstos, per tant, això era inesperat i el jugador es queda. I, per cert, demà sabrem segurament també que el Manresa es fa amb els serveis de Jaume Sorolla, pivot del Girona, que no compta a l'entitat ara mateix de Marc Gasol.
I ara parlem de golf. El conflicte entre la PGA i el circuit LIV enceta un nou capítol, perquè una nova norma permetria als jugadors tornar a competir amb el circuit clàssic, però, Carles Vila, amb alguns condicionants importants.
Aquesta setmana s'ha anunciat que tots els jugadors que van fer el salt al LIV Tour i si volen tornar al PGA, primer de tot hauran de renunciar a jugar al circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita i després estar-se un any de sanció sense poder competir als Estats Units. Una decisió dura que està supeditada, evidentment, a l'acord que puguin arribar als dos circuits i que, de moment, després d'infinites reunions i rumors positius, continua sense fer-se efectiu. Entre els afectats, el nom que més sona és el de John Rahm. El basc, antic número 1 del món, va acceptar fa ara 2 temporades l'oferta de més de $550 milions per marxar al LIV, però es resisteix a no poder jugar al PGA. Ja ha aconseguit fer-ho al DP World Tour, l'antic circuit europeu, on aquest any tindrà més presència i podrà optar, a més a més, a jugar a la Ryder Cup, però, de moment, els americans no el volen perdonar. Altres jugadors internacionals de primer nivell, com Sergio García, Joaquín Niemann o l'anglès Hatton, es troben en una situació similar. Alguns ja han acceptat la sanció. És el cas de l'espanyol Eugenio López, que ha renunciat al DIF i que estarà tot el 2025 sense poder competir al PGA.
Avui comença Alexandrúpoli, Grècia, la Copa del Món femenina de waterpolo. Espanya s'estrena contra els Estats Units en el que és el debut de Jordi Valls com a seleccionador interí. Però més enllà d'això, a l'equip espanyol Pau Ros destaca la flamant millor jugadora del món, Bea Ortiz.
La jugadora de Rubí ha estat escollida com la millor waterpolista del món el 2024 pels World Athletic Aquatics. Bea Ortiz va rebre fa uns dies a casa seva el premi que posa la cirereta un any en què ha guanyat l'or olímpic a París, la plata a l'europeu amb la selecció espanyola on va ser la millor jugadora i la Champions i la Supercopa d'Europa amb el club natació Sabadell. L'última jugadora catalana a rebre el premi va ser Jennifer Pareja el 2013. El resultat ara mateix és de 8 a 13.
I una iniciativa solidària s'ha presentat un nou partit per recaptar fons per la investigació per l'ELA, un partit que Pau es disputarà aquest dijous 16 de gener al Centre d'Esports Hospitalet.
El partit amb el precedent Barça City, que es va jugar amb la mateixa finalitat de donar visibilitat a la malaltia i va recaptar 4,3 milions d'euros, aquest cop serà entre influencers i exjugadors de futbol. L'esdeveniment organitzat per Juan Carlos Unzué també comptarà amb l'actuació d'artistes que encara no s'han acabat de desvelar.
I podreu aconseguir aquestes entrades a partir de 12 euros i es pot seguir per 3CAT. I entrarà a l'estudi el Bernat Soler amb una última hora.
Sí, una notícia d'última hora. Segons l'agència EFE, la policia ha detingut el defensa del Sevilla, Quique Salas, acusat de provocar que li ensenyessin targetes grogues per beneficiar persones de la seva confiança perquè guanyessin diners en apostes esportives, segons han confirmat a EFE fonts de la investigació. Els investigadors sospiten que amics i familiars del futbolista haurien participat en unes 30 apostes arreglades en 6 establiments a Morón de la Frontera i haurien obtingut guanys d'uns 10.000 euros en un mes. Això va passar, segons ha avançat el Confidencial, a les últimes jornades de la temporada passada.
Amb aquesta última hora acabem. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia, la segona hora, i l'Òscar Fernández.